anuncien un pla de xoc per combatre la inseguretat a l'Hospitalet. És una de les notícies destacades de la Junta de Seguretat Local que es va celebrar ahir amb l'alcalde David Quirós i la consellera d'Interior, Núria Parlon. També es va donar a conèixer que els fets delictius a la ciutat han crescut un 10% en el darrer any. Bona tarda. Un augment dels delictes que preocupa la ciutadania i és que, segons el darrer baròmetre conegut ahir, gairebé la meitat dels hospitalencs consideren la inseguretat com el principal problema de la ciutat. De seguida ens centrem en aquests temes. Abans, però, repassem altres notícies del dia. Comencem l'informatiu. Ja es coneix l'espai on s'ubicarà la nova comissaria de la Guàrdia Urbana. Serà al solar del barri del centre a l'avinguda Pau Casals, a l'alçada de l'avinguda del Carrilet. Comptarà amb 10.000 metres quadrats i serà compartida amb la Policia Nacional. Aquest cap de setmana se celebra el What the Foc a l'Hospitalet. És el festival de la barbacoa que ocuparà el Parc de la Gran Via aquest dissabte i diumenge per oferir diferents propostes gastronòmiques a la brasa. El Centre d'Esports L'Hospitalet rep diumenge el Lleida Esportiu amb l'objectiu de capgirar la dinàmica negativa i de retruc retrobar-se amb l'afició. Serà el primer partit a casa del nou tècnic Sergio Juste. El govern de la Generalitat ha presentat un pla de xoc que intensificarà les accions policials per combatre la inseguretat a l'Hospitalet. Durant la Junta de Seguretat Local, l'alcalde David Quirós també ha anunciat la ubicació de la nova comissaria conjunta de Guàrdia Urbana i Policia Nacional. També s'han donat a conèixer les dades delictives del darrer any, que han pujat un 10%.
L'Hospitalet ha celebrat la Junta Local de Seguretat. Durant la trobada, el govern de la Generalitat ha presentat un pla de xoc per combatre l'increment dels fets delictius a la ciutat. En concret, els delictes han pujat un 10% durant el 2025. D'aquests, la gran majoria són robatoris i delictes contra el patrimoni. Per això s'intensificarà la presència policial i la vigilància a l'espai públic, la xarxa de transport i les zones d'oci nocturn. El pla de xoc també preveu reforçar la coordinació entre els cossos policials per desplegar més operatius conjunts. És el cas del Pla Campai, el Pla Brida o el dispositiu Domus, que lluiten contra la multireincidència, els robatoris violents i els narcolocals. La consellera d'Interior, Núria Parlon, també ha anunciat l'arribada d'entre 25 i 30 agents dels Mossos d'Esquadra a l'Hospitalet.
Revertirem la delinqüència, especialment aquesta que està afectant sobre el patrimoni de la població, amb aquesta feina que partirà d'un pla de xoc en els propers mesos, més efectius, un mínim d'entre 25 i 30. Aquesta serà la xifra dels Mossos que vindran entre el mes de juny i el mes d'agost, i reforçarem tota l'estratègia de naturalització de la multireincidència i de dissuasió de l'activitat delictiva amb el pla Campai i un reforç a tot el que té a veure amb l'activitat que fa la policia de proximitat.
Pel que fa a la Guàrdia Urbana, es preveu que aquest any s'obri una convocatòria de 32 noves places. L'alcalde David Quirós també ha anunciat l'emplaçament de la nova comissaria que compartirà la Guàrdia Urbana i la Policia Nacional. S'ubicarà en aquest solar del barri del centre i comptarà amb 10.000 metres quadrats.
Estem dotant d'eines, en aquest cas la Guàrdia Urbana, hem incrementat la plantilla, traurem una nova convocatòria. Evidentment, el tema de poder tirar allà endavant la nova comissaria de Guàrdia Urbana i Policia Nacional, que anirà al carrer Pau Casals, a prop de Carrilet, i que en les properes setmanes esperem poder presentar el concurs d'idees per continuar treballant amb aquest projecte. Les dependències que actualment ocupa la nostra Guàrdia Urbana són molt deficitàries, per tant la necessitat d'aquesta nova comissaria era urgent.
Evidentment, doncs, és una oportunitat i un punt d'inflexió per a la Policia Nacional en el qual, sincerament, també espero incrementar el nombre d'efectius de la Policia Nacional quan tinguin la nova comissaria.
La Junta Local de Seguretat també ha presentat les dades delinqüencials de la ciutat. L'augment dels fets delictius es concreta, sobretot, en una pujada dels robatoris amb força, especialment a l'interior de vehicles i en establiments. D'altra banda, els robatoris amb violència i intimidació a l'espai públic han tingut un creixement contingut del 3%, mentre baixen els robatoris en domicilis i els ciberdelictes. Durant l'any 2025, les detencions han augmentat prop d'un 8%.
I la preocupació per la seguretat també es trasllada a la ciutadania. Gairebé la meitat dels hospitalencs consideren la inseguretat com el principal problema de la ciutat, un dels percentatges més alts des del 2012. Aquestes dades s'han donat a conèixer el baròmetre municipal, que també recull altres opinions dels hospitalencs, com la bona valoració dels serveis municipals, que un any més encapçalen les biblioteques.
Els serveis municipals reben valoracions mitjanes per sobre de l'aprovat, amb les biblioteques com el més ben valorat un altre any amb un 7,4. Els segueixen els mercats municipals, l'oferta esportiva i la cultura i l'oci. Pel que fa a les preocupacions, gairebé la meitat dels enquestats perceben la inseguretat com a principal problema de la ciutat, seguit de la immigració i la neteja. En l'àmbit familiar, la inseguretat, l'habitatge i la salut són les principals preocupacions.
També serà un bon moment per sol·licitar aquest major compromís al Departament d'Interior amb millorar aquestes dades, aquestes percepcions, i jo crec que també podrem anar veient els propers mesos que tota una sèrie de fites aconseguides, no només des del govern de la ciutat, però també com ara l'acord en l'àmbit de la Guàrdia Urbana i altres mesures, doncs això tindrà una repercussió positiva, sens dubte, en la valoració i a la percepció en aquesta matèria per part de la ciutadania.
La ciutadania, en canvi, valora com a aspectes positius de viure a l'Hospitalet la bona convivència ciutadana, el transport públic i les infraestructures. La majoria dels hospitalencs, gairebé un 60%, es manifesta molt o bastant satisfet de viure a l'Hospitalet i un 64% considera que és una ciutat amb identitat pròpia. Pel que fa a la gestió municipal de l'Ajuntament, el 67% dels ciutadans l'aprova amb una valoració mitjana del 5,5. En referència a l'alcalde, la seva actuació també aprova amb un 5,3.
Evidentment, sempre és un full de ruta molt interessant. Jo crec que val la pena destacar que en un moment com el que vivim actualment a nivell polític, no a l'Hospitalet, però també, sinó arreu de l'Estat, que un govern en un context social i econòmic complicat com tenim enguany, doncs que un govern aprovi i tregui una nota que superi l'aprovat, doncs jo crec que és una bona notícia.
D'altra banda, les primeres mesures del Pla del Samuntà obtenen un ampli suport. Entre un 60 i 85% dels encastats creu que tindran un impacte positiu als barris del nord de la ciutat. Han destacat l'augment de recursos policials i agents de convivència a la zona.
Avui hi ha convocada la segona jornada de vaga de metges d'aquesta setmana. Per parlar-ne de com està anant i les seves reivindicacions, tenim al plató de l'informatiu a Frank Aranda, metge al cap de Collblanc i també membre del sindicat Metges de Catalunya, que és qui ha convocat aquesta vaga. Bona tarda.
Bona tarda.
Primer de tot, com ha anat aquesta segona jornada de vaga d'aquesta setmana i quin balanç en feu?
La mobilització molt bé, hi ha hagut molta participació, hem sortit del Departament de Salut, de Travessera, pujat per Gran Via, Diagonal, etc. I la participació ha estat molt important. Els metges estem molt saturats i ja cansats de sostenir nosaltres el sistema sanitari sense que hi hagi cap tipus de resposta per part del Departament de Salut.
Les guàrdies de 24 hores que han de fer els metges és un dels motius per què heu convocat aquesta vaga. Per què us afecta tant aquestes guàrdies?
Home, els metges som també persones i també volem conciliar i tenim família i també i tenim amics i volem conciliar la nostra vida laboral amb la nostra vida personal, això per una banda, i per una altra que són jornades maratonianes que l'atenció a mesura que va passant la guàrdia, evidentment, no som robots, som persones, torno a repetir, i això, atendre un pacient a les 3 de la matinada quan et desperten o un cirurgià operar després de 20 hores treballant, home, no són les millors condicions possibles per poder treballar. Els pilots tenen els seus descansos molt regulats, molt estipulats, porten vides a l'avió, correcte, però nosaltres també, i no és la millor forma d'atendre pacients. Amb aquestes jornades tan maratonianes s'han de retallar i hem d'acabar amb les guàrdies de 24 hores.
A més d'aquestes guàrdies, quins són els altres motius que us han mogut a fer aquesta vaga?
També les jornades, són jornades molt llargues, poden arribar a 48 hores setmanals, o més, o 80 fins i tot, vale? Quan s'està parlant a tota Europa de fer jornades de com a molt 35 hores, nosaltres encara tenim aquestes jornades tan llargues i que, a més, l'Estatut que s'ha signat a Madrid encara reaferma més aquesta, que continuem igual, que no millorem res. Vale? La jornada anual, el mateix. S'ha d'intentar disminuir aquesta jornada. La sanitat concertada tenim 1.688 hores anuals, quan, per exemple, a l'Aragó tenen 1.319. Aleshores, és a dir, 1.519, perdó. Aleshores, si es vol, es pot. Vale? Que la consellera no vulgui parlar amb nosaltres no està bé perquè diu que no és competència seva. Sí, és competència seva, perquè si a l'Aragó l'han fet, a Catalunya també es pot fer.
Vostè és metge al CAP de Collblanc. Com és el seu dia a dia en aquest centre ambulatori i què creu que s'hauria de millorar?
La població de Collblanc, i jo crec que també a tot l'Hospitalet, és una població molt polaritzada. És a dir, tenim població gran, pluripatològica, amb moltes patologies, diabètics, hipertensos, insuficiències cardíaques, tal, i tot ho té el mateix pacient. I necessites una atenció de molts minuts per poder atendre bé aquests pacients. Per una altra banda, tenim l'altra població immigrant, nouvinguda, que aquesta població, malauradament, d'entrada no et parla l'idioma i has d'anar, bueno, amb un traductor, i fins i tot ara ens venen amb traductors de mòbil. Això dificulta molt la nostra tasca. Necessitem més temps per assistència, necessitem més recursos i això, les reivindicacions van per aquí. Ni la consellera està per la labor ni ens posen més recursos, perquè, a més, tenim molta dificultat per trobar metges. La direcció de centre busca metges, però no hi troba. Els metges o se'n van a la sanitat privada o, malauradament, marxen fora del país. Hi ha una fuga de talent molt important i això, a la llarga, jo crec que, bueno, petarà d'alguna manera, perquè és insostenible. L'assistència al nostre ambulatori a Collblanc estava dimensionada per una població determinada. Aquesta població ha crescut moltíssim. Vale? Som els mateixos metges, o pot ser augmentat un o dos, però això és insuficient per poder atendre correctament i com es mereix aquesta població.
I ja tenim poc temps, només saber, ja m'ha dit que no hi ha hagut resposta per part de Salut, hi haurà nova convocatòria de vaga?
Evidentment, la consellera ni es va presentar a la mediació amb el Departament de Treball. La pel·lícula no va amb ella, sí que va amb ella, però no vol seure ni a parlar ni a donar la cara. Evidentment, els propers mesos hi haurà més convocatòries de vaga i continuarem lluitant pels nostres drets, per les nostres famílies i pels nostres pacients.
Doncs, Fran Aranda, metge al CAP de Collblanc i també membre de Metges de Catalunya, esperem a veure com continua, però això, segurament hi haurà més jornades de vaga.
Tu, segur.
Doncs fins la propera.
Moltes gràcies.
I nosaltres continuem amb l'informatiu, amb el repàs de les mocions que presentaran els diferents grups municipals al ple de febrer, que se celebrarà el dimarts a la tarda. Per part d'Esquerra Republicana, Esquerra Unida i Alternativa, en presentarà 3 mocions.
Esquerra Republicana i Esquerra Unida i Alternativa demana la reducció proporcional de les quotes d'usuaris quan un equipament municipal funcioni amb serveis restringits. Jaume Graells, portaveu del grup municipal, ha explicat que un exemple molt significatiu a la ciutat és el cas de les piscines municipals, equipament que ha patit restriccions de servei més de 2 anys arran de l'incendi patit a les instal·lacions i l'endarreriment reiterat a les obres de rehabilitació provocant greus inconvenients per a les usuàries dones.
El cas més emblemàtic és el de piscines municipals, on es va produir un incendi, i portem més de 2 anys sense que el vestuari femení estigui adequat. S'han traslladat en un mòdul provisional que no renueix les condicions, quan no falla una cosa falla una altra, plens d'aigua, brutícia, provoca caigudes, no es poden assecar el cabell que han d'anar a una altra planta, i això afegim els dèficits estructurals que tenen aquest i qualsevol altre poliesportiu, amb problemes, per exemple, que les calderes s'avarien i no es poden dutxar amb aigua calenta, o, per exemple, que no funcioni l'ascensor, etc.
Els republicans presenten una segona moció on sol·liciten la creació d'una oficina de capacitats diverses i accessibilitat a l'Hospitalet i pel futur impuls d'una regidoria específica.
Per poder-los orientar, assessorar, que puguin saber bé els seus drets, quines prestacions poden demanar, etc. Una ciutat que és proactiva fa que les altres administracions hi aboquin més recursos perquè els ciutadans demanen ajuts en aquest sentit. I això no està passant a la nostra ciutat. També parlem de lideratge. Aquest 10% de població es mereix tenir l'atenció adequada i cal que hi hagi una regidoria específica per donar-los servei.
En una tercera moció, Esquerra Republicana insta el govern municipal a recuperar i dissenyar un pla estratègic de mercats municipals que inclogui mesures per a modernitzar i dinamitzar aquesta xarxa de comerç de proximitat, a més de revisar i modificar l'actual sistema de concessions i agilitzar els procediments administratius vinculats a l'adjudicació de concessions de parades als mercats.
El grup municipal del Partit Popular en presentarà 5 mocions. En destaca la que demana una anàlisi de l'estat dels 8 mercats municipals.
El Partit Popular demana portar a terme una auditoria general que determini l'estat real de les instal·lacions dels 8 mercats municipals, a més de la modificació del reglament i el canvi del model de subhasta, entre d'altres mesures. Sònia Esplugas, portaveu del grup municipal, ha assegurat que la realitat dels 8 mercats municipals és preocupant i els paradistes demanen suport per revertir aquesta situació.
Tenemos los mercados que se caen a trozos, hablando del mercado de Coiblán, hablando del mercado de Belviche 2 que vinieron hace poquito al pleno municipal reivindicando mejoras. Por tanto, nosotros pedimos en ese sentido también que se haga una auditoría urgentemente para intentar mejorar la situación y solventar los problemas de humedades, de goteras, de suelo, de mantenimiento en general para los mercados municipales.
En una segona moció, els populars sol·liciten la instal·lació d'urinaris públics en diferents zones de l'Hospitalet, una moció que ja van presentar i que es va aprovar el 2024, però que no s'ha portat a terme.
Se aprobó en el año 2024, pero una vez más, como ya es norma de la Casa del Partido Socialista, pues no lo ha cumplido. Entonces, en ese sentido, pedimos que se reactive esa solicitud para que se impulse pues, la instalación en los diferentes parques municipales de la ciudad de Hospitalet, pero también en aquellos puntos estratégicos de paso, que tienen mayor concurrencia, pues que se puedan instalar estos urinarios públicos para dar servicio pues, a la ciudadanía de Hospitalet.
El Partit Popular presenta 3 mocions més. Una per la realització d'actes commemoratius al centenari de l'estància de Rafael Barradas a l'Hospitalet, una segona per la iniciació del procediment de modificació del reglament dels serveis de comunicació municipals i una última per garantir el funcionament adequat de la xarxa de biblioteques de la ciutat.
I seguim amb el Partit Popular, que avui ha denunciat la situació d'emergència educacional que viu la ciutat. La portaveu popular, Sònia Esplugas, a una roda de premsa al barri de la Florida, acompanyada de la diputada del Parlament, Eva García, ha posat sobre la taula la necessitat de crear un pla de xoc a la ciutat per revertir una situació que, segons les seves paraules, és dramàtica. El PP de l'Hospitalet ha traslladat les principals preocupacions del veïnat a la diputada, que també és la presidenta de la Comissió d'Educació, perquè a través del Parlament es puguin presentar iniciatives per intentar millorar la situació de l'ensenyament a la ciutat.
Tenemos aulas saturadas, un fracaso escolar muy preocupante y falta de equipamientos educativos que hacen necesaria un plan de choque, por decirlo de alguna manera, estrictamente para Hospitalet, para intentar darle la vuelta y revertir esta situación que ahora mismo estamos sufriendo los vecinos, especialmente en la zona norte de la ciudad de Hospitalet. Hemos trasladado todas nuestras inquietudes, nuestra preocupación.
Desde el Partido Popular haremos todas las iniciativas parlamentarias al respecto, así nos lo han hecho llegar nuestros concejales, especialmente nuestra portavoz Sonia Esplugas, y en la Comisión de Educación daremos prioridad precisamente a estos problemas que están afectando tanto a la ciudad de Hospitalet, sobre todo en cuestión de nuevos equipamientos que son muy necesarios. Lo que no puede ser es que con la excusa de que no hay suelo disponible para su construcción, no puede ser que estos equipamientos no se construyan.
El grup de comuns reclama al govern municipal del PSC que atengui la petició que un grup de joves de la ciutat ha plantejat a través de la Sindicatura de Greuges de la ciutat, per tal que a la ciutat hi hagi una xarxa d'entre 2 i 3 espais d'estudi que obrin tot l'any i les 24 hores del dia. Recorden que bona part del jovent no disposa de prou espai ni d'internet amb prou potència a casa seva i defensen que el dret a l'educació ha d'incloure disposar d'espais d'estudi de qualitat. Destaquen igualment que l'Ajuntament de Cornellà, també governat pel PSC, ha habilitat dispositius tecnològics que permeten accedir a les aules d'estudi a qualsevol hora.
Tenim una casuística a la ciutat, que tots coneixem, on doncs, moltes persones han de compartir pis, on l'accés d'internet no és el que hauria, i l'educació és un dret, som una institució pública que es preocupa pel benestar de la ciutadania i és una obligació poder oferir espais on aquestes persones puguin estudiar.
Si a Cornellà és possible fer-lo, per què aquí no? És que és realment desesperant que no s'estiguin posant els espais, els recursos a disposició de les persones que volen estudiar, que no tenen espai.
L'Hospitalet Espai de Debat ha tractat un tema de plena actualitat, els mals endèmics de Rodalies i la xarxa ferroviària. Ha comptat amb la presència d'un antic responsable de Renfe, Manel Villalante.
Només uns dies enrere, Rodalies tornava a estar contra les cordes, deixant milers d'usuaris sense transport en un inici d'any negre pels trens a Catalunya i tot l'Estat. Davant un escenari tan complex, l'enginyer i exdirector general de Desenvolupament i Estratègia de Renfe, Manel Villalante, ha visitat l'Hospitalet Espai de Debat per diagnosticar els mals endèmics de la xarxa ferroviària i identificar solucions. Entre els anys 90 i 2000 es va optar per invertir majoritàriament en l'alta velocitat espanyola per sobre de Rodalies, una de les claus d'aquesta descompensació.
El que ha passat és que vam patir una desinversió molt forta, no només de les Rodalies de Barcelona, Catalunya, sinó el conjunt de l'Estat. Però justament quan això s'ha redreçat, que són aquests darrers 4 o 5 anys en els quals el volum d'inversió a la xarxa és potent, genera problemes i alhora doncs, circumstàncies com pluges no previstes, a la mera execució de les obres ens han produït una situació de crisi, de col·lapse. No?
Tot i la indignació a peu de carrer i entre els viatgers, Villalante considera que el pla de xoc de 6.300 milions d'euros fins al 2030 és la recepta correcta. En aquest sentit, assegura que és fonamental la transparència per explicar als usuaris que caldran anys per revertir la situació.
Jo penso que hem tocat fons i que ara el que hem de fer és precisament redreçar-ho. Tant de bo el que ara es parla se segueix i se treballa, es segueixi treballant, perquè necessitem uns quants anys per redreçar aquesta situació, gairebé 4 o 5 anys mínim, i a partir d'aquí anar doncs, millorant constantment el servei, vindran ben aviat trens nous, s'han de fer obres que en molts anys no s'han fet, s'ha de millorar el manteniment i s'ha de fer un canvi important del model de governança passant doncs, la direcció, la gestió i l'operació a la Generalitat.
Una altra de les claus, segons l'expert en ferrocarrils, és mantenir la inversió en els pròxims anys i que no desaparegui un cop el focus mediàtic deixi de parlar de Rodalies.
El Centre Cultural La Bòbila acull aquest dissabte el Pepitillas Power Show, un cabaret feminista, irreverent, descarat i necessari. Un espectacle creat per dones amb humor, crítica i molta actitud. Cada 10 minuts a l'escenari hi sortirà una pallassa diferent. Pallasses com Momo, Conxita Català i Patriarcades. Un show que vol reivindicar també la figura de la dona clown.
Hi ha moltes, però no estem prou valorades, ni tampoc tenim tanta visibilitat, no? Ni tampoc se'ns veu tant, llavors hem de fer molt de soroll, i per això ens reunim totes juntes i vinga, endavant.
La visió de la pallassa encara està vist com si fos un humor pla i superficial, però que la pallassa el que fem és transmutar el dolor en humor.
T'asseguro que passarà una cosa, que és que entrareu al Centre Cultural La Bòbila el dissabte a les 8 del vespre d'una manera i sortireu d'una altra i serà per millor, això segur.
Foc, brasa i gastronomia a l'aire lliure. Aquests són els protagonistes del What the Foc, el festival de la barbacoa que es fa aquest cap de setmana al Parc de la Gran Via. Un esdeveniment amb entrada lliure i amb una proposta gastronòmica que combina tradició, creativitat i producte de temporada. Un dels grans reclams de la 5a edició del What the Foc és la zona de calçotada, on grups de fins a 10 persones poden reservar taula i oblidar-se de tot. El Centre d'Esports L'Hospitalet rep diumenge el Lleida Esportiu amb l'objectiu de capgirar la dinàmica negativa i de retruc retrobar-se amb l'afició. Serà el primer partit a casa del nou tècnic Sergio Juste.
L'OSPI torna a casa després de la polèmica derrota contra l'Escala, un resultat que va acabar provocant la destitució de Cristian Gómez. L'equip es retrobarà amb els seus seguidors amb la voluntat de passar pàgina i iniciar una nova etapa més positiva. I és que els riberencs no guanyen a l'estadi municipal des de fa 2 mesos, quan es van imposar al Cerdanyola, i necessiten amb urgència recuperar la confiança, especialment en defensa. Fer-se forts al darrere és una de les prioritats per començar a escalar posicions a la classificació.
Estem en la línia aquesta, intentar millorar amb els temes sobretot defensius i ofensius, amb automatismes, amb els canvis que hem intentat fer, i penso que el partit de l'altre dia ens va servir molt per assumir algunes coses i sobretot amb l'staff donar-nos compte d'unes altres.
L'equip vol regalar una alegria a l'afició. El vestidor confia que el factor camp propi ajudi a revertir la situació.
Cada fin de semana hay alguna sorpresa. Los de abajo están ganando a los de arriba, así que al final todo rival es peligroso, pero sí, puede ser una buena semana al final delante de toda nuestra afición, darles una alegría que también ellos están a pie de cañón con nosotros y se lo merecen, y bueno, darnos ese impulso para ir para arriba.
Pel que fa al rival, la Lleida Esportiu arribarà amb males estadístiques. El conjunt lleidatà només ha sumat 4 victòries en 22 jornades, cap d'elles com a visitant, i ha anotat 14 gols. Unes xifres que conviden a l'optimisme.
El Sant de Sevel Hospitalet vol allargar aquest dissabte la seva bona ratxa amb la visita del Ciutat d'Inca Bàsquet al poliesportiu municipal del centre. Els riberencs sumen 10 victòries consecutives. De la seva banda, el Sant de Electroclima Tecla Sala jugarà com a visitant també dissabte davant del CB Mollet. El conjunt hospitalenc es troba actualment en places de descens.
El Sant de Sevel Hospitalet té un objectiu entre cella i cella, defensar el liderat per escurçar el camí cap a l'ascens a Segona Federació. L'OSPI sap que cada partit és una final i que mantenir la imbatibilitat com a locals és clau per continuar depenent d'ell mateix.
Aquest és el missatge, sabem el que ens estem jugant, sabem que no és el mateix quedar primer que segon, també sabem que no és el mateix quedar segon que tercer, i aquest és el missatge. Jo crec que tots els jugadors són conscients del que ens estem jugant i aquest és la nostra... el nostre motor.
El rival d'aquesta jornada no serà gens còmode. El Ciutat d'Inca Bàsquet arriba en un bon moment de forma, amb 3 victòries en els últims 5 partits. Els balears han superat equips de la part alta, com el Mollerussa, el Castelldefels i l'Igualada, demostrant que són un conjunt més perillós del que indica la classificació.
És un equip que està amb dinàmica molt positiva. Nosaltres també portem 10 victòries, per tant, a veure, a mesurar. És un equip que ara està en dinàmica, està de dolç, hi ha jugadors, ja com hem anat allà sabíem que el roster era molt bo i ara estan jugant molt bé.
I el Sant d'Electroclima Tecla Sala està notant en excés les lesions de Fabián Álvarez i Pau González. Les seves absències han reduït la rotació. La plantilla, però, és conscient que el futur està a les seves mans.
Hem de guanyar partits que potser no ens tocaven, no? Haurem d'anar la setmana que ve a intentar treure el camp del Mollet. Hem de treure partits que potser no eren els que amb la quiniela inicial havíem de treure, però ara no ens valdrà només guanyant a la Muela i al quart aquí a casa.
Els del barri del centre visitaran el CB Mollet, un conjunt dirigit per l'hospitalenc Josep Maria Marçà. Es tracta d'una pista complicada, amb un rival que compta amb jugadors experimentats.
És un equip que juguen una mica al trentrant, però tenen molts grandíssims jugadors i per això treuen les victòries. Si som capaços de posar un ritme molt alt de partit, doncs tindrem opcions. Si juguem al seu ritme, no tindrem cap ni una, perquè ells són molt bons en atac.
Ara mateix el Tecla acumula 4 derrotes consecutives, una mala dinàmica que espera trencar aquest cap de setmana.
I amb els esports nosaltres ho deixem aquí. Per més informació podeu consultar el portal dels mitjans de comunicació i l'ecdigital.cat. Que vagi molt bé i bon cap de setmana.